que esmentem. Aquesta informació arribem a les 12:04. És tot de moment. Més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts, són les 12:05 i durant aquesta hora, avui, per un dia l'any, ens centrarem en aquesta vigília de Sant Sebastià, patró de Palma, dia de rebel·la, de música, de foguerons, de torrà i de festa. Per a nosaltres, ben igual que ho vam fer divendres en Sant Antoni, ho farem des del punt de vista històric. Qui era Sant Sebastià? Per què és el patró de Palma? Des de quan és el patró de Palma? I abans, qui era el patró de la capital? Tot això ho respondrem gràcies a la saviesa i la impagable presència avui en el nostre programa de la història del Gaspar Valero, però començam, no perdem més temps, entrem en matèria, Yolanda Ruiz a la producció i a Rafa Andrés en el control tècnic. El dia Mallorca, visca Sant Sebastià! Que començàvem amb Burning i perquè probablement el grup de Gà de Sant Rock and Roll a Espanya, 50 anys a damunt dels escenaris, avui vespre serà un dels protagonistes de la rebel·la de Sant Sebastià. Tocaran tardet a la plaça de Cort, però ens regalaran tota la seva col·lecció de temes també que formen part de la història del rock and roll. En el nostre estat. Això serà la part de rebel·la, de música, fogueró, festa i bauxa. Però avui, com que és la rebel·la de Sant Sebastià, demà se celebra el patró de Palma, dia 20 de gener, molt volen demanar qui era Sant Sebastià. I per això tenim el plaer de saludar el nostre amic, mestre, professor i historiador Gaspar Valero. Gaspar, bon dia, com estàs? Benvingut.
Bon dia, Jaume. Estic de content d'estar amb tots vosaltres i amb tu especialment, també.
Vaja, cert, cert, Gaspar. És un plaer per jo poder parlar d'aquestes qüestions històriques que tant t'agraden i que tant m'agraden a mi, en part, per culpa teva, perquè tu m'ho vas fer que es coquet de saber és per què va passar allò. Perquè Sant Sebastià era un soldat romà que visqui en el segle III, que crec que en aquell moment el cristianisme era, encara estava prohibit, professava el cristianisme en secret, però què li va passar perquè fos martiritzat i santificat? Què va passar a Sant Sebastià, qui era i què va passar?
Déu-n'hi-do, mai millor dit, efectivament, tu ja, bon alumne, moltes coses m'ho has aclarit. Soldat romà, en època de clandestinitat, concretament podem parlar de l'emperador Dioclecià, que realment va tirar endavant o va desplegar les darreres persecucions, podríem dir. Bé, darreres en el sentit de, abans de ser permès el cristianisme amb l'edicte de Milà, que això va ser l'any 313. O sigui que situam el nostre patró, Sant Sebastià, com a víctima de la seva fe per aquesta època de persecució poc abans del 313. Poden situar, ballen una mica les dates, però vaja, no ve d'això, cap a l'any 290-300, per suposat després de Crist, no? Estan parlant d'un màrtir romà, d'època de Dioclecià. I per què? Perquè, el martiritzaren bé, una mica per... queda clar que ell era soldat, com tu molt bé has dit, de l'emperador romà, i ell s'havia convertit en el cristianisme, per tant, ha fet un acte de fe i de decisió, i a partir d'aquí... hi ha una paraula, apunta-la, per favor, proselitisme. És a dir, ell feia proselitisme dins l'exèrcit d'una religió que estava perseguida, no? El cristianisme. Per tant, a partir d'aquí l'agafen, el fan presoner, per dir-ho així, i ell, clar, li demanen si renega d'aquest cristianisme, i ell no, ell diu que... es confirma i manifesta que ho és per damunt de tot i fins i tot donarà la vida per això. Bé, no m'ho vull allargar molt perquè sempre tenim el temps una mica curt, no?
No, tranquil, no passis pena, perquè, clar, estem parlant de poquets anys abans de que l'emperador Constantí, com t'ho he dit, a la dicta de Milà, l'emperador Constantí va tenir una visió, va tenir com una visió, vés a saber el que va veure Constantí, se va convertir en el cristianisme...
No, una creu, una creu.
Una creu.
Inox signo vinces, no? Una creu, i va guanyar una batalla, sí.
Exacte.
Ponte Milvio.
I a partir d'aquí se va, és a dir, el cristianisme va estar 300 i busques d'anys perseguit, encalçat, i a partir d'aquell moment, a partir d'aquella edicta de Milà, els cristians varen poder professar la seva religió, no és així?
Sí, així és, i després se va convertir en Teodosi, cap a l'any 380 se va convertir en la religió oficial, no? Per tant, són dues fases que completen, diríem, aquesta visió de cristianisme com a religió oficial de l'imperi romà, i com els ha arribat fins avui en dia, clar.
Anem a fer un vot de més de 1.000 anys endavant, perquè l'any 1523 hi havia pesta a Mallorca, i de cop la pesta s'acaba. Anem a relacionar Sant Sebastià amb aquesta pesta que s'acaba. Gaspar, què va passar?
Si me permets, per oients, que m'havia oblidat d'un tema, bé, oblidat en la conversa que tenim, me faltava dir que el varen condemnar a morir a fletxes, no?
Sí.
A ser atetjat. I només dir una cosa, que no va morir d'això. És a dir, miraculosament va superar aquesta terrible prova de martiri que pensava tothom el donava per mort. Bé, Sant Irene el va recuperar molt ràpid, el va recuperar aquest cos que agonitzava, però es va poder salvar, i imagina't la cara, Jaume, que degué fer l'emperador quan el va tornar a trobar, quan ja el donava per mort. Per tant, aquesta insistència i perseverància és bastant important. Bé, en definitiva... li degué dir, què fas tu per aquí? I ara sí que el varen matar a sotat, látigo, llandera, fins que va morir. Per tant, a partir d'aquí, no, només era per confirmar aquest tema de que a partir d'aquí, com a màrtir de la fe, és directament canonitzat. El varen enterrar a les catacumbes en el qual a Roma. Tot això era Roma. Ell va... que li va donar nom, les catacumbes romanes. San Sebastiano de Roma. I ara sí que puc agafar la darrera pregunta que m'has fet. Què va passar l'any 1523? Mirau, hi havia no només una guerra civil terrible, la Germania.
És cert, és vera, no hi havia caigut, era l'any de la Germania, sí senyor.
Al final. I se va desplegar una pesta terrible com a epidèmia. Mirau per on, en el mateix moment que aquí hi havia una pesta i una repressió brutal, al final de la Germania, mort i horror i malaltia, cares llargues i tristes. En definitiva, en aquell moment, caramboles de la història, els turcs atacaven la illa grega, bé, grega de l'imperi bizantí, en aquell moment encara existent, varen atacar varen atacar...
Rodes, o no?
Ja ho diré, Rodes, l'illa sí. de Rodes. Bé, l'imperi, o sigui, Constantinople havia caigut dècades abans, però bé, el món grec es mantenia, i els turcs varen atacar Rodes. I, per tant, en aquell moment no era de l'imperi, això ho matiso una mica, no era de l'imperi, sinó que era de la illa del cavaller de Sant Joan de Jerusalem, que ara són coneguts com a cavallers de Malta.
D'acord.
Per tant, abans d'arribar a Malta, eren a Rodes, aquest cavallers de Sant Joan, de l'Hospital de Jerusalem. Bé, en definitiva, els turcs, que com dic, ja havien conquistat Constantinople, la capital que es va convertir en Estambul actual, varen pactar, però varen haver d'abandonar l'illa de Rodes i s'endugueren el que pogueren dels seus símbols magnífic, que eren les relíquies, no? Que això tenia una importància més que qualsevol joia. Uh-huh. I mira tu per on... te sona. Mira tu per on que s'endugueren una relíquia, un canonge de Rodes, en Manuel Suria Visqui, se va embarcar en la relíquia del braç de Sant Sebastià, que era protector antipesta, antimalalties, epidèmies, no?
Sí.
Per tant, concretament la pesta, que poden ser diverses d'aquestes pestes, no? Però en definitiva mos quedam en aquest patró antipandèmia, no?, que coneixem aquest terme nosaltres també. Bé, en definitiva, en Manuel Suria Visqui s'endú aquesta relíquia de Sant Sebastià i arriba a l'illa de Mallorca i, escoltau, va ser davallar la relíquia d'aquest sant protector a Mallorca, entronitzar-la a la Seu, amb un saltar major, en aquell moment, i va ser com a un bàlsam curatiu. Tot se va arreglar. Hi va haver pau, hi va haver salut, i per tant la gent va dir, i qui és aquest sant, Sant Sebastià? I doncs vinga, el començarem a adorar de manera amb una festa com se mereix, però quin problema hi havia, Jaume, per nomenar-lo patró?
Ah...
que ja en teníem un altre.
Sí.
Ja en teníem un altre. Però tot això és un poc de llegenda, perquè realment Sant Sebastià ja era un sant conegut, no? I això mos ho diuen els darrers estudis sobre la Seu catedral, I era un sant ja conegut, però clar, amb aquest tema de la relíquia va ser un canvi importantíssim, perquè a Mallorca necessitàvem sants, necessitàvem relíquies de sant que ajudassin a fer miracles i a vehicular aquesta fe popular. Sigui com sigui, amb aquesta curació de sa pesta de 1523, va pegar una gran fama, va assolir una gran fama aquest Sant Sebastià, que encara que no fos nou, com a sant, sí que teníem una relíquia nova. Bé, hagué de passar el temps, perquè també convé dir que els pobles cristians tenien diversos patrons, no només un. Era com una idea de dir a cada cosa, a cada tema, li dedicam una oració, o li dedicam una advocació per tal tema. Per tant, el protector de la salut antipesta, molt diferent en els protectors d'animal que hem celebrat ara, que és Sant Antoni. Idò, Sant Antoni pels animals, Sant Sebastià protector antipesta, la Mare Déu de la Salut, una salut general més familiar, diríem, no tant i personal, no tant col·lectiva, no? Bé, encara que això mereixeria precisar, no? Però bé, en definitiva, la Mare Déu de la Salut no és exactament per curar una malaltia pandèmica, sinó que també podria anar bé, però sinó que és una cosa més de salut personal, no? Uh-huh. En canvi, Sant Sebastià és patró de la pesta i, per tant, antipesta, i, per tant, curació de salut pública, aquesta idea tan bàsica, no? Bé, idò, el que deia és que hi havia més hi havia diversos patrons en època antiga, però els qui dominava, els qui duia la doma, era l'àngel custodi. És un àngel protector de la ciutat i del regne de Mallorca, que això també ha creat qualque dubte, perquè és ciutat, però també tota Mallorca com a regne.
L'àngel
no?
custodi, l'àngel de l'Almudaina, és aquell?
Sí,
d'acord,
el mateix, sí.
D'acord, aquell perquè, que podeu veure a dalt de l'Almudaina, d'acord. Va.
Sí, des palau de l'Almudaina, però escolta, també eres patró de Sallonja, dels mercaders. Hi ha un magnífic àngel en el portal major de Sallonja.
Cert.
I dins la seu catedral també tenim davant Sant Sebastià, tenim l'àngel, a la capella corresponent. I, per favor, Jaume, tenim una festa magnífica el diumenge de l'àngel.
Clar, ara.
Quan a mi me demanen dona'm una prova d'aquesta reminiscència o d'aquest patró antic, el que tu dius, l'àngel presidir i el castell real de Mallorca, que és el palau de l'Almudaina, però especialment tenim una festa, ja vos dic, que era el gran pancaritat del gran patró principal, que era... I encara se manté, aquest tema de...
Sí. Com diuen?
Es conserva, es diu Menja de l'Àngel. Era la festa del patró. Protector. Queda clar que aquí notaus la precisió de que ja no parlant de protegir de pesta, sinó que és un àngel de la guarda col·lectiva. Sí. Per tant, hi pot haver que no ataquin enemics, que no hi hagi terratrèmol, que no hi hagi inundació en com que hi va a la riera. Entenem, per tant, que aquest àngel era un protector de tant de desastres que podien passar, no?
Àngel custodi, per tant... exacte, custodi.
Sí. Custodi, sí. És un àngel de la guarda, custodi, per tant, guardar, custodiar.
Jo tenc apuntat i... 1634, aquest any que oficialment fan Sant Sebastià patró, no sé si estàs d'acord amb aquesta dada, sí. 1634, i sí. L'àngel custodi queda a dalt de l'Almudaina i es diu Menja de l'Àngel. Per allà, l'any 1634, a partir d'aquell any ja és oficialment el patró de Palma Sant Sebastià. És així.
Sí, bé, sí, matisam un petit procés d'uns anys, que la qüestió és que han d'introduir, tal com historiador que vol els documents en mà, mos falta la declaració, la declaració de patró. Per tant, molt basam en allò que han dit determinat cronista d'erudits. Estic parlant, per exemple, d'Antoni Furió, que ell parla de 1649. El que vull dir és que hi ha un procés de... perquè és una lluita, una pugna, per veure mem qui hi ha partidaris d'un patró o d'un altre, entenem? Per tant, passen uns anys, i segons en Furió, de 1634... a 1649, això se va aclarint a poc, De tota manera, tot prové d'una cosa, i és que el papa Urbano, va decretar, bé, ell estava una mica empipat de que li venguessin en tant de patrons, no a Palma, sinó en general,
Sí.
I per tant, que ell hagués d'anar a beneir patron de tal, de qual, de tal, i que el poble tingués 2, 3, 4 patrons. I ell va posar ordre. Entenem? Firmes aquí.
Sí.
Només un patró i es que estigui, a més, per suposar, reconegut. Això va crear problemes enormes aquí, per exemple, Ramon Llull.
Clar.
Que no el tenien reconegut en el Vaticà. És a dir, aquest ordre que jo vos dic ara és dura, perquè posa firmes i ordre en tot aquest tema dels patronats, perquè aquí hi ha una santa que també era patrona del regne, que era, i ara me direu que no la coneixeu, Santa Praxedis.
Santa Praxedis.
Maldita Praxedis.
Praxedis.
No. Un gran respecte cap a aquesta santa Praxedis, que era perquè tenim la relíquia en el Palau de l'Almudaina, la capella. Per tant, també l'haurien de posar enmig, i per suposat, enmig vull dir dins d'aquesta conversa, no?, de patrons, i també la Puríssima Concepció, que és una època 1622, 1620, s'anomena patrona... És a dir, que hi ha més patrons, eh? Sí. Fins que arriba el papa Urbà, i diu, s'ha acabat. Només un. Eh? I és aquí quan hi ha un ordre del papa de 1634 i uns anys de discussió, i en Furió diu que és de 1349, seria ja net de pols i paia, és a dir, aclarit definitivament. Eh? Una cosa no lleva l'altra. Eh? Si qualcú diu 1634, perfecte, perquè s'inici d'aquest procés de nomenament. Eh? Per tant, un patró únic. I, com que any després la ciutat de Mallorca se converteix en Palma com a canvi de nom i ajuntament diferent de la resta de Mallorca, com a universitat de la ciutat i del regne que era abans, eh? Per tant, a partir d'aquí ja se defineix que també just seria patró de la ciutat i no del regne.
D'acord.
Això no passa fins a 1715, però és una cosa que també
decret de nova planta. Tenir en compte. Decret de nova planta,
sí,
no?
Efectivament.
D'acord.
Sí.
Va, però... Però, clar, des del 1634, avui en dia, han passat gairebé 400 anys, l'altre dia parlàvem que Sant Antoni se celebra des de pràcticament la conquesta. Quant de temps fa que a Palma, capital, se celebra Sant Sebastià? Perquè, que jo sàpi, quan tu i jo érem menuts, no hi havia, no se celebrava Sant Sebastià, no se feien foguerons, no era un, en tot cas no sé si, fins i tot, ni si era festa, ni si s'anava a missa, ni si hi havia qualque celebració, perquè amb aquests 390 anys d'impàs, què va passar fins que en els anys 80 se va començar a posar, entre cometes, de moda, copiar la pobla? Perquè, al cap i a la fi, Sant Sebastià és una còpia de Sant Antoni de la pobla.
Ui, no sé què dirà el senyor Balla de Palma. No. No, jo defenc... No, això no, còpia no. A veure. Aquí hem de defensar també l'esperit ciutadà, no?
A veure,
Llonguet, molt bé. Anem per parts. Com havia dit ja, lo de que és un sant nou, a 1521, no és així. Ja hi havia, és a dir, tot comença quan el papa, mira tu quin nom té, més xulo, Agatocles, el nomena patró antipesta a tot el cristianisme. Wow. Perquè varen treure una relíquia i a Roma se va aturar la pesta. Per tant, Jaume i tothom que mos escolta, evidentment, a partir d'aquesta decisió papal d'aquest patró antipesta, lògicament, en aquell moment és una època premusulmana de Mallorca, i per tant no tenim gaire notícia, no?
Clar.
I serà amb el rei en Jaume que Sebastià comença a ser conegut, però molt poc, creiem, a partir del segle XV ja bastant, perquè hi ha pestes molt dures a 1348, la pesta negra.
Sí.
I a 1375, brutal, i a partir d'aquí, aquesta necessitat de pregar a un especialista antipesta, com és Sant Sebastià, i no a un genèric, com és l'Àngel Custodi, per tant, això va guanyar en posicions. O sigui, que mos diu determinats estudiosos de la litúrgia de la Seu de Mallorca que ja hi ha devoció a Sant Sebastià en el segle XV. Eh? Bé, després va pujant de categoria, missa d'Eloi, això vol dir que toca la campana major.
De la Seu.
I després, festa colenda. Guapo, no?
Festa?
Això vol dir festa colenda, això vol dir festa de missa i de fest i de no fer feina.
Curiós.
Festiu. perquè una cosa és la festa que toqui i l'altra és que sigui un dia festiu. Bé, això com a mínim des de lo que deia 1634, 1640, 49, quan és nomenat patró, per lo que han dit, no?, de que hi ha d'haver un patró i deixar-nos de 10 o 12. I per què ho deia? Perquè, efectivament, a partir de que és nomenat patró, el que tu me demanaves, ja és dia festiu. 32.
D'acord.
Des de 1634 és dia festiu. Uh-huh. I què se feia en aquest moment? Anaven a ballar a la plaça? No, anaven un poc de tot, però molt perdut per època, en èpoques posteriors. El que hi havia a partir de 1634 és, primer, una gran processó.
Uh-huh.
Clar, és un sant patró religiós, no?
Sí.
Per tant, a menys gresca i més...
I més
fe i devoció.
Sí,
A Sant Antoni perquè mos guardi l'animal i a Sant Sebastià perquè mos guardi d'epidèmies. Bé, per tant, el que me demanaves, quan és nomenat patró, ja és dia festiu, no se fa feina, festa colenda, toquen a l'oi, gran campanades, i hi ha una processó. Però hi ha una via molt poc documentada, però molt interessant antropològicament, i és que, la gent m'entendrà quan ho diguin, això, el foc purifica.
Sí, senyor.
Vos ho entès o no?
Com sap per Sant Joan. Sí.
A partir d'aquí, Sant Sebastià acull els foguerons.
D'acord.
Un foguerons que, no tenem, en definitiva, d'una cosa ancestral, com avui en dia. Per tant, se fa festa d'hivern, que ja va bé el foc, però també hi ha un element emblemàtic, que és que el foc purifica de qualsevol bactèria, podríem dir virus, pestilent. Per tant, la idea de purificar és una mica parent del foc de Sant Antoni, però, en certa manera, diferent, perquè parlam de curació per foc diferents. O sigui, més que curació a Sant Antoni, que és el foc de Sant Antoni, que és un altre tema que ja han passat
sí,
ara,
sí, sí.
I Sant Sebastià és la idea del foc que purifica. Sant Joan també participa d'aquestes idees. En canvi, el que he de dir, però ja ho dic com a historiador, no perquè no m'agradi, és que Sant Antoni té dimonis, evident, no?
Cert, per
la tentació.
Cert.
I, en canvi, Sant Sebastià no té cap dimoni, dit així.
Els correfocs s'han incorporat després, tens raó.
Clar, i Sant Joan Baptista no té cap dimoni, té un xotet.
Sí, senyor. S'han incorporat
després. Per tant,
després,
si vols, anem precisant.
Els correfocs s'han incorporat després. Per això te deia que, per exemple, quan tu i jo érem menuts,
sí.
Tot això de la música, per Palma, el manco, jo no sé si és perquè era per la prohibició d'estendre la dictadura que no se feia aquesta festa, o no sé si vas a l'Ajuntament per dir, vinga, anem a fer qualque festa. Però jo record que és de jovenet que vaig començar a conèixer aquesta festa, no de nin. No?
Molt, molt jovenet tu devies ser. Escolta'm una cosa. El que tenim ara és un Sant Sebastià ancestral, des d'aquest patró, que té festa de no fer feina, per entendre-nos, i una processó i unes foqueteres purificadores.
Uh-huh.
En aquestes foqueteres purificadores, evidentment, se balla i a lo millor se bota, també. Com unes foqueteres de Santa Catalina, que és un altre cas, que els estudiants votaven per damunt.
Sí,
no? O sigui, que és un tema de ritual d'esfoc. Encara que no votaven, perquè això és el Vinerbo de Porreres, entre altres.
Sí, sí.
Per tant, lo que dèiem, que lo que tenim és una mica de gresca al voltant d'esfoc. Foguerons. En Joan Amades recull els foguerons de la festa de Sant Sebastià. Però què va passar? Que això se va perdre. I efectivament aquí sí que hi ha, no exactament per dictadura franquista, sinó per posar ordres, posar ordre, per exemple, el bisbe Díaz de la Guerra va dir que les festes religioses han de ser sèries.
Ah,
i per això va treure,
doncs,
va treure gegants i tal. Per tant, intentàvem posar una mica d'ordre i no se potenciava la gresca de Sant Sebastià al voltant de les focateres.
D'acord. Eh?
Però, evidentment que ballaven. No? Evidentment que ballaven. Ara, la massificació... Pensa una cosa que la gent no hi pensa. Només hi havia un de cada 10 habitants. Si ara tenim 1 milió d'habitants, en aquell moment només n'hi havia... a Mallorca, sí, per dir-ho, número rodó. En aquell moment només n'hi havia 100.000, no? Bé, número
cert,
rodó.
Cert, cert.
O 150 clar. I tal. Per tant, la cosa molt més discreta, fora tantes massificacions, que també n'hi podia haver, evidentment, quan és un acte especial, no? Bé, dit i fet, arribam a l'any 1977 i els cronistes de regidors, tal, ha mort en Franco, els regidors diuen, què passa aquí amb aquest patró? Som una època moderna, més participativa, molta gent. Per tant, el que diu en Paulí Buixens...
El Batlle de Palma en aquell moment.
Sí, a 1977... és acceptant opinió, diuen que d'en Bartomeu Ensenyat i d'en Miquel Duran, que era regidor, ha estat professor meu,
sí.
Miquel Duran, historiador. Per tant, diuen, anem a fer una cosa participativa amb música moderna, ara que ja m'ha enterrat en Franco, hi ha ganes i ànsies de llibertat, comencen a preparar un Sant Sebastià amb festes musicals massives.
D'acord.
No concert per dins del teatre principal, no, entenem, no?
Festes musicals massives,
sí. Sí, i això comença, i efectivament, cap a l'any 80 i pico, i poc, el Batlle de Palma, Ramon Aguiló, ja li dona escaire massiu que han viscut, i tu i jo que en ballem molt, també, no?
Efectivament.
Aquesta i escoltat era, molta música.
Aquest era el fil que volia desfer des del segle III fins a l'any 77, anys 80, que perquè la gent no sabia... Jo mateix no ho sabia fins que ho vaig estudiar, que l'Àngel Custodi era el patró fins al segle XVI-XVII, i Gaspar, és que estaria una hora xerrant amb tu, ja ho saps, però t'he donat mitja hora i m'he passat. Ara me diuen que he de donar pas en el següent tema, però què t'assembla si cada mes o cada mes i mig o cada 2 mesos te peca una telefonada per xerrar de qualque cosa?
Perquè sempre... Tu pega telefonades, en volar.
Perquè sí. Sempre hi ha coses... No, tu m'ho vares ficar el cuquet... Entre tu i la Neus Cortés m'ho vares ficar el cuquet de la història de l'art, i vos estic molt agraït perquè d'aquí han sortit programes de televisió, tu ho saps, fins i tot ara n'hem fet broma, i sempre hi ha coses que descobrir, perquè si no coneixem la nostra història no vivim a la nostra terra. Gaspar, sempre és un plaer xerrar amb tu. Moltíssimes gràcies, i menys si ens excusa de xerrar d'història, així recuperam més el contacte. Amic, mestre, historiador, Gaspar Valero, ara ja sabeu per què Sant Sebastià és el patró de Palma. Gaspar, una ferrada molt gran, amic.
Una abraçada enorme. Quan vulguis, tornem a parlar de qualsevol altre tema. Una abraçada, una ferrada.
Gràcies,
adéu, adéu.
Gaspar.
I bona festa, bona
rebel·la.
Que no mos plogui.
Que no mos plogui, exacte. Un verdader plaer tenir en Gaspar Valero avui per parlar de Sant Sebastià. Estaríem hores parlant amb ell. Un minut de publicitat i anem a la nostra radiografia mallorquina.
IB3 Ràdio és diversitat.
Sant Antoni cantarem. Amb la força de la gent, Eroski sempre present per fer festa i viure bé. Viscam la festa units amb tradició i amb amistat, amb Eroski al nostre costat, amb productes de qualitat. Visca Sant Antoni. Eroski amb les tradicions.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Una radiografia mallorquina que avui, Joan, parlam de Sant Sebastià i de sa idiosincràsia, llongueta, de les qui són de Palma.
Sí, Jaume, de fet, a través de les confraries que s'han anat organitzant aquests darrers anys, que han pogut saber com viuen la festa, el veïnat i veïnades de Palma, ja que s'han format més d'una seixantena de grups, els quals, com això, el que dèiem, com a confraries, han entrat en aquest joc de viure la revetlla de Sant Sebastià durant tot el dia i crear una festa que cada vegada està més consolidada. I per tots aquests oients que encara no dominin del tot el funcionament d'aquesta revetlla de Sant Sebastià, avui volem conversar amb un dels fundadors de les primeres obreries, en aquest cas, de les primeres cofreries, volen dir, de la cofreria de Sant Sebastià. Ell és en Juan Pérez, i li agraïm que avui, en plena revetlla, mos pugui atendre. Ja el pots saludar. Juan, què tal, com estàs? Benvingut.
Hola, què tal? Bon dia, gràcies a vosaltres.
Gràcies per atendre'ns, perquè entenem que ara, moment clau, no? Entenc que ja sou pastruï, on sou ara?
Sí, ara som a Can Vinagre, ja és la nostra casa, és la nostra seu, i bueno, ja hi ha caliu, ja hi ha nervis, i això està a punt.
Que bé, que bé. Juan, conta'm-nos, perquè el que ja sembla que heu donat per fet sempre és que revetlla, Sant Sebastià i pluja sol anar unit, no?, darrerament.
Sí, sí, això ja és quasi una broma, perquè penso que nosaltres duim ous a Santa Clara perquè no plogui i cada any plou. Només hi ha hagut 2 anys que no ha plogut, l'any passat i l'any del Covid, que estaven tancats a casa, que hi va fer un sol impressionant. Saps? Llavors nosaltres pensem que el sant igual no mos estima gaire, però bueno, nosaltres sí que l'estimem a ell.
Això anava a dir, se planteja, o sigui, se replanteja això de dur ous a Santa Clara o no, se mantindrà igualment?
No, sempre ho fem, perquè a més és la festa de nins, uh-huh. I igual duim ous bio, ous camperos més cars, perquè igual aquests que viuen del Mercadona no li acaben d'agradar.
Haurem de provar alternatius, exacte.
Sí.
Juan, conta-vos, perquè per tots aquests oients que no siguin de Palma, que siguin d'arreu de Mallorca, però que no coneguin aquesta festa, quin és el manco s'origen d'aquesta trobada que oferies, aquesta revetlla que cada any ha augmentat el nombre d'hores, per dir alguna manera, que la viviu, perquè abans fa molt d'anys era el vespre, després ja era baixa, ara ja quasi des de matí. Quin és l'origen de tot això, d'aquesta trobada que oferies, que feies avui?
Bueno, tu mateix ho has dit. La idea clau és començar de dia, un poc la festa. El que era un poc absurd era com estar esperant a casa teva fins a les 8 per anar a torrar una sobrassada i veure un concert. Nosaltres respectem molt aquest model de festa, és a dir, no ens agraden les etiquetes alternatives o anti-ajuntament o anti-res, però sí que trobem que unes festes han de començar de dia, t'has de demanar lliure a la feina, t'has de mudar, t'has de posar guapo i quedar amb els amics i fer un beure, ara ja han berenat i ara començant pues, això, tot el dia. Això van ser un grup d'amics que anaven a l'institut, en Ramon Llull, varen començar la primera, en Mateu de Can Vinagre mos va ajudar, mos va oferir casa seva, i ja el primer any pues, varen ser 250, la cosa se mos va quedar petita i la gent que no podia venir amb nosaltres perquè ja no hi cabien, pues, varen crear les seves cofreries. I aquestes cofreries són les que s'engloben dins el concepte de sobreria. Sobreria ajunta totes les cofreries. Enguany seran més de 100 cofreries i seran de l'ordre de 10.000, 12.000 confrares.
Quasi res. Per tant, o sigui, jo ja mirava les de l'any passat, que eren una seixantena, i any per any augmentaven en desenes, no? O sigui, de seixantena l'any passat ja heu traspassat 700 enguany de cofreries.
Sí. Sí, és així. També pensa que una cofreria és algo ben fàcil de fer. Eh? És a dir, si tu te poses un mocador, entres en el grup de WhatsApp i vens en el nostre encontre, o a l'encontre que fan altres cofreries, perquè enguany la gran novetat és que tant a Blanquerna com a Noreduna s'han, entre cometes, independitzat, no? I nosaltres estem molt contents perquè era un dels nostres objectius, era descentralitzar la festa. Això de que només hi hagi festa en el centre no ens agrada. Ojalà dia de demà a totes les barriades hi hagi 20, 30 cofreries i no hagin de travessar les avingudes per passar-s'ho bé. No?
Clar, clar. Juan, com valores també ara, just avui sortia notícia, en aquest cas a última hora, des de l'Ajuntament es plantegen maneres de començar a buidar, a descarregar d'acumulació de gent a certs espais, certes places, per mort de les festes de Sant Sebastià. No sé si amb les cofreries, amb aquest dia de Revela també us passa, ja està o no tant certa acumulació, que, com creus que s'hauria d'encarar en aquest sentit?
Sí, és cert, és a dir, la gent té ganes de bauxa, no? Les festes d'aquestes neofestes de la patrona que varen fer, no sabia, 30.000, 40.000 persones davant la catedral mirant un DJ, a la qual la gent té ganes de passejar, tant els nouvinguts com els palmesanos de Sol Carrel tenen ganes de passar-se bé. Llavors nosaltres l'any passat vam fer la trobada de cofrades a la plaça de Sant Francesc i varen quasi duplicar les expectatives de gent que tenien previst. Fins i tot se va tancar l'accés a la plaça, la qual varen tenir un problema. Llavors es veu que tenim aquest perill de morir d'èxit, no? Dit això, un guany ja no anem a Sant Francesc, anem a la plaça de la Reina, és un espai molt més gros, en aquest sentit l'Ajuntament sí que col·labora amb nosaltres perquè una prioritat irrenunciable és la seguretat i que tots puguem gaudir de la festa però amb condicions de seguretat. I és un problema que només se pot atacar pues, el que xerràvem antes, descentralitzant un poc la festa i cada un vagi fent amb uns amics una cofreria a casa seva, després baixin al bar de ball i posin música amb això, ja tens bauxa, que és el que nosaltres volem.
El que sí que el Manco s'ha aconseguit descentralitzar cada vegada més és els foguerons i també les llongatades que es feien ahir, que això s'ha aconseguit, no? Que no només se faci el centre de Palma, sinó que cada vegada més barriades s'hi sumin en aquest sentit.
Sí, bueno, les llongatades és una iniciativa d'Orgull Llongat, ja ho diu el nom, i que a més de que és una iniciativa molt xula, nosaltres ahir vàrem estar en Espigalle, on estava la cofreria de salut, és a dir, hi ha cofreries que participen de la iniciativa, i a nosaltres ens agrada molt, és a dir, al cap i al fil el que intentem és que hi hagi una setmana sencera de festa. Antes te jugaves tot a la Revetlla i si plovia pues no havies tingut festa a Palma. Ara, des de la festa de la Pesta, que va ser dissabte passat, que és com et sus, i que ja ens van veure escofrares davant del barrita, pues, més o menys totes les setmanes, diumenge vam anar a Santa Clara, vam fer Sant Pianet, hi havia les jongatades, el divendres la gent va anar al concert de Crystal Fighters, en la qual, més o menys, pues, te queda una setmana a apanyar, que diuen els andalusos. Molt divertit, el que passa és que avui és la gran traca.
Per cert, ara que des de Llongat, evidentment, fent referència a una de les cofreries d'Orgull Llongat, però els palmesans, vosaltres com a palmesans, com ho duis això de que vos diguin Llongats? Cada vegada li heu donat la volta d'alguna manera, també amb cert orgull, o com és això de sentir-se Llongat?
Sí, completament. També és un altre objectiu, és a dir, és reivindicar els nostres carrers, no? Sembla que tot l'any perdem els carrers en favor dels turistes, però enguany recuperam el carrer, recuperam l'orgull, i jo m'agrada la filosofia d'Orgull Llongat, dit això, jo no m'agraden els llongats, no? Jo crec que això és un altre tema d'estar sobrevalorats, que un llongat un font costi un euro. M'agrada més el concepte de panet, o el concepte de Viena, o magraneta, jo crec que són formes a recuperar, no? Però, des de luego que avui hi ha un sentiment d'orgull, pues, perquè hi ha gent que s'agafa lliure la feina, molta gent ve de la península, que estudien o fan feina allà, o que tenen germans, pues, venen, o amics, i ja comença aquest moviment de que saps que avui passarà algo gros, no? I la gent al·lucina, la gent quan veu lo que fan, pues, diu, el año que viene hago una cofradía, el año que viene me pido libre, perquè això és la leche.
El que sí que és complicat, el Manco, és veritat que dius que és molt fàcil posar el nom de cofreria, n'hi ha moltes que el Manco sí que ha hagut un temps que han dedicat a rompre's el cap per veure quin nom utilitzen la cofreria, veient noms molt originals també, no? És a dir, aquí també és important el nom que li posis a cofreria.
Sí, hi ha més humorístiques, més serioses, n'hi ha que ja fan 5, 6, 7 anys de recorregut, nosaltres de Sant Sebastià, que no té un nom gaire original, pues feim 14 anys enguany, 14-13, des de 2013 estem en marxa, i quasi és més difícil trobar un color pues, mocador.
Clar, perquè, ja estan tot agafats.
Estan tot agafats, sí. Hi ha gent que fa mocadors de tela de llengos, o dorats amb purpurina, i estan molt bé, però això sí que és un problema.
Clar. Juan, per acabar, perquè sabem que avui tenim un dia de bòlit, quina és la ruta? Ara sou Can Vinagre, des de la vostra cofreria, com seran les rutes, punts principals d'aquesta jornada?
I nosaltres començam a Can Vinagre, és de Blanquerna, zona Blanquerna, seran de 25-30 cofreries, se fa aquest sus, i cap a les dues i mitja la gent tira cap als seus restaurants, està fins a les 5, 5 i mitja, i sobre les 5 i mitja 6 n'hi ha que ja faran també passacarrers en xarangues per anar a Passa de la Reina. Ja és on ens trobem tots. Uh-huh. Passa de la Reina i és gran ritual de s'encontre i de la lluita contra la pesta que comença a les 7 en punt. A més, comença com cada any amb les repicades les campanes de la catedral. Un any més ha aconseguit des de la sobreria que tant la catedral com les esglésies majors del barri antic toquin les campanes totes a l'hora, que serà algo molt guapo. I abans, resumiendo, 12:30 una xupinazos i sus, 2:30 dinars, 5:30 passacalles i 7 ritual de la festa a Plaça de la Reina.
I finalment, qui arribin és Fogueron del Vespre, no? És el concert de Sant Sebastià.
I qui arribi se pot afegir a la revolta Llongueta com en ten orgull Llonguet, que tenen una torre amb un DJ i que comença just quan acaba el ritual de Plaça de la Reina, just de vora Caixa Fòrum, Bodega Veiva, comencen ells, sobre les 11, 11:30, a la qual ja vas enganxant i te pots passar molt bé avui. Avui és per demà ja quedar-se en el llit i no moure-se i dar-lo tot avui.
Clar que sí, de Juan Pérez, com un dels membres i un dels fundadors de la Conferia de Sant Sebastià, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
IB3 Radio es Dial.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Bona, falta poca per la una, i justament avui volem fer una part i no parlar de Foguerons ni de Sant Sebastià, Sant Antoni l'an passat. Volem parlar d'una altra festa que se va fer dissabte, que era Sant Antoni. Sabeu quin dia era, a banda de Sant Antoni, dia de 7 de gener? I doncs sí, el dia d'en Popeye. Aquest personatge tan conegut, creant per dibuixant Elsie Chrysler i que va aparèixer per primera vegada en una historieta publicada en el New York Evening Journal. Xavi Canyelles, bon dia. Dóna'm molt més detalls.
Estic molt content que aquest dissabte passat es va celebrar el Dia Internacional de Popeye.
Quina meravella.
I a més, va sortir com un personatge secundari a una sola vinyeta, una vinyeta, res, que tenia una frase. Però resulta que va tenir tant d'èxit, va agradar tant que li varen demanar a aquest dibuixant i també a la premsa que per favor que sortís i va arribar a tenir la seva pròpia tira còmica. Al principi, en Popeye tenia uns poders de força, però, per exemple, tocant una gallina o fent cosetes màgiques, un mariner. Per cert, un mariner que sí que va existir. Era un mariner que era polac, que va anar molt de petit a New York, a diferents zones, a treballar, i el dibuixant el coneixia i es va basar en ell. Aquest home que sempre tenia aquest ull així. No és que li falti un ull, és que el té com a... això que diuen en castellà, guiñado, un guiño.
Ojo pipa, li diuen en castellà, sí.
De fet, Popeye és en anglès pop-eye, que significa ull, així. Com un pop. Fer un pop és fer un guinyo.
Ah,
sí, un pop ai. I després resulta que aquest personatge va ser també tan famós, tan meravellós, que se va fer fins i tot una gran anunci d'espinacs,
sí,
per menjar espinacs. I aquí va néixer això de que amb espinacs tenia aquesta gran força, no? I tots els nens d'Amèrica i també de gran part del món varen començar a menjar espinacs i va tenir molt d'èxit i a partir d'allà ja se va quedar que menjava espinacs. Popeye després va tenir la seva sèrie de televisió, sèrie d'animació, sí, blanc i negre, en color. Varen canviar també de vestuari, de blanc, després en calçons blaus, etc. I una pel·lícula que avui en dia li dirien live action, per Robin Williams. Robin Williams va fer de Popeye, una pel·lícula amb personatge real. Jo quan era petit, encara ho som, 65, però quan era petit d'edat, vaig llogar un vídeo en el videoclub d'aquesta pel·lícula, una pel·lícula dolentíssima, horrenda, horrorosa.
La vares tornar rebobinada.
No, la vaig tornar i... No, això mai, no se feia mai. Això és en Popeye, que t'apareix, és un personatge impressionant. Vull dir, en fumar pipa, i no una pipa normal i corrent d'aquestes corbades, no, no, aquestes pipes que se diuen com a de que són un canutet... Idò, aquestes pipes són boníssimes. I a més, un gran homenatge, per favor, en aquesta musculatura tan oblidada, els avantbraços. Els avantbraços.
Era com una mica de forma.
Clar, tothom diu, oh, quin bíceps, quin tríceps. I què passa amb els avantbraços? Qui entrena avantbraços? Camioners i antigament també els mariners.
Ara, que xerres de mariners, precisament, la Montbernat de Can Pixatort mos vol explicar com era fer feina la mà antigament. La Montbernat, bon dia.
Ei, bon dia. Jo vaig fer feina de porquerets, però el meu germà era marino. Perquè en aquell entonces l'herència la mà no valia res. I el meu germà li va tocar un tros de la mà que ningú volia. I anava amb un bot a pescar res amb un gàngel. Saps què és un gàngel?
Un gàngel, què és?
És com per fondre ja una rejilla i anava arrossegant un gàngel, però pot...
Com un salabre.
Sí, però pot de profunditat, com el que fan els barcos de...
De rastre.
De rastre, de sabata de bou. Però tenia un gàngel per jocillo, tens, i la jamba. La qüestió és que... El marino em mirava molt a l'estat, perquè sentitament la gent no anava a la mà. I com que no, i no sabien nedar, ho entens tu, això? Gent pescadora, marinera, que feia feina en barca i estava a la mà, i no sabien nedar ni havien nedat mai. Au, i en sos calçot llet és més de gust. Com ho entens, això?
Bé, l'avantatge que té una barca és que no importa, no, per empenyar-la li has de posar allò que du...
Sí. Però, i si caus a la maca?
Com se diu el remolc, que allò que gira?
Remolc, no, allò que gira, no. No hi havia motor en aquesta època.
No, però el pneumàtic, com se diu?
Ja no ho sé com se diu. Nosaltres teníem un bot.
Rada.
Sí, no tenia rada. Tenia un hèlice.
La Montbernat.
Una bola, latina.
Disculpi que l'interrompi.
Com m'anés d'anar, que la meva filla va cercar.
Gràcies, l'amor Bernat, sempre és benvingut. El personatge d'en Popeye sempre està rodejat de teories conspiratòries, igual que en Betty Boop, els Simpsons. Però quin és té en Popeye? Xema Font, de Font de Misteris, Traumors de Dubtes.
Hola, company, estimat company. Efectivament, des de Font de Misteris hem investigat i hem arribat a una conclusió, i és que Popeye possiblement era eivissenc. Era d'Eivissa, de dalt vila, fill d'immigrants menorquins...
Fill d'en Tafalcolom.
No, de menorquins, i que aquesta senyal dels seus avantbraços era una creu cristiana venerada pels primers pobladors que eren visigots. Per tant, amb en Borja, el nostre company en Borja, hem trobat un document del segle de l'any 1349 que hi ha un dibuix en la figura d'en Popeye, amb unes paraules que diu «Oh, senyor Pop, ella em en ribonstet», que significa... No sé què significa. Tot això i molt més a Font de Misteris, relacionat amb la figura del dimoni, que aquest dia, evidentment, en parlam. Gràcies a tots.
Gràcies, Xema Font. Però... també volia saber, ja, aprofitant que tenim aquí en Pau de Bon, cantant d'Antònia Font, com seria l'únic cançó d'en Popeye a l'estil d'Antònia Font? Pau de Bon, bon dia, benvingut.
Hola, com estàs? Bé, idò, podem fer una cançó d'en Popeye. A veure, seria... Tira còmica en blanc i negre, que va ser de color, i en Popeye té un llonget com una barra. Oh, yeah. fuma pipa, no té barramenta. Aquarel·les de colors amb en paper i en mariner jo també hi vendré. A sideral com la mà i una bàrquia que d'una olívia. I en cocalís, cocalís, oh yeah, també vendré. Colors d'en papella, que primer tenia calçons. Llavors va ser blanc, espinaca, sideral, astronauta. Oh, que bé, un astronauta que menja espinacs. No són bledes, ni tampoc hi ha dins la pipa. Un ull a la bululé, oh, que bé, que guai, que bé, també vendré. Oeo, 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 oeo. Ja està, ja he fet una cançó.
Fantàstic. Espero que comptis pau amb el vistiplau d'en Joan Miquel Oliver. Moltíssimes sí, gràcies. Ens queda molt poc temps. No, Laureta, Laureta, m'has dut una figura de plàstic d'en Popeye.
Sí, perquè volem fer pont i els col·lis que no han fet pont per en el trocit han fet pont. I per això... Jo sabia que li deixaria el paper i he dut un munt de coses de paper que és de plàstic i li falta la pipa perquè el meu germà se la va menjar. Se la va enviar i va demanar un pediatre per dir que li diria...
Pediatre. Digue-li adéu a en Rex, Laureta,
sí,
que sou amics.
Sí, al moment que ara el fermarem en paper.
10 segons.
Vinga.
Adéu, fins demà.